Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Volem començar avui presentant-vos, en positiu, com un signe d'esperança, una nova edició de les anomenades 24 hores de Mans Unides. Amb el lema "Encén la flama", es vol oferir un símbol d'esperança. Concretament, demà passat, el dia 14, dissabte, a partir de les 8 del vespre, quan es farà aquesta 8a edició d'una iniciativa de sensibilització que es desenvoluparà amb un objectiu clar, que és el de crear una llum virtual que il·lumini el món per acabar tots junts amb les parts fosques causades per la fam, les desigualtats i les injustícies que continuen existint en una edició, lògicament, marcada per la pandèmia que pateix el món des de principis d'aquest any 2020. Continuen sent les conseqüències de la pandèmia molt greus al mal anomenat nord del món, però encara més als països del sud, que tenen un cop afegit a la seva ja dramàtica situació. És per això que Mans Unides vol que la llum que cada any sorgeix de la campanya 24 hores serveixi de símbol d'esperança i d'unió entre persones i pobles, de solidaritat i de fraternitat. És una acció senzilla, accessible a tothom, que mitjançant un gest busca oferir a la societat la manera de mostrar de manera activa la pròpia solidaritat amb els països del sud i amb les persones que hi viuen. Què s'ha de fer? Una foto amb una espelma encesa que pot convertir-se en un símbol d'esperança per un món millor. Es pot participar sumant-se de diferents maneres, enviant la foto aquests dies o també pujant-la des de les xarxes socials només entre les 8 del vespre d'aquest dissabte, dia 14, i abans de les 8 de diumenge, amb l'etiqueta "Enciende tu compromiso". Enhorabona a Mans Unides per aquesta iniciativa d'encendre la flama per oferir un signe d'esperança. Avui, després de l'informatiu, parlarem de la situació dels autònoms amb la presidenta de la Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya, Sandra Zapatero. Després tindrem novament la contraportada del Rafa Sanahuja i, a la segona part, una taula d'anàlisi sobre economia, sobre el que poden ser les dades de la recessió a Espanya segons les previsions de la Unió Europea. Tot això i una miqueta més us acompanyarà fins que quedin uns 5 minuts per a 6:45. Comencem. Abans del resum informatiu, el pensament del dia que avui ens ofereix Miquel Albert Soler, doctor en Ciències de l'Educació i president de l'associació Mirada Solidària.
Ben trobats, amics i amigues oients de Ràdio Estel. En segons quines emissores de ràdio o en segons quins canals de tele, sorprèn veure la quantitat d'oients o de telespectadors que acudeixen a consultar persones perquè els endevinin el futur, tipus tiradors de cartes. De vegades, els que tenim fe en Déu, davant de certes situacions a la vida, ens preguntem, hi acudim o no hi acudim a aquestes pràctiques? Us proposo un fragment de la Bíblia que és ben clar i que el trobareu en el llibre del Deuteronomi, en el capítol 18, en un apartat dedicat als falsos profetes, i podem llegir. Quan entraràs al país que el Senyor, el teu Déu, et dona, no aprenguis les pràctiques abominables de les nacions que l'habiten, que ningú de vosaltres no practiqui les arts d'endevinar o d'interpretar presagis, la màgia, les bruixeries, els encanteris, les consultes d'esperits, els auguris o les evocacions de morts. El Senyor detesta els qui practiquen aquestes arts. Us deixo, doncs, aquest fragment bíblic com a pensament del dia d'avui. Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Comencem el resum de notícies. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Un nom propi de l'actualitat, el de Josep Lluís Trapero. I és que el conseller d'Interior, Miquel Samper, restitueix Trapero al capdavant dels Mossos d'Esquadra.
Així és, la Conselleria d'Interior té previst fer públic aquest divendres els detalls del retorn del major dels Mossos a la cúpula del cos. Tres setmanes després de ser absolt per l'Audiència Nacional, Trapero ha acceptat tornar per començar una nova etapa a la policia de Catalunya. El 28 d'octubre del 2017, el govern espanyol el va destituir i ha estat apartat des de llavors de la primera línia policial. Aquests tres anys no només han estat complexos per Trapero, sinó també pel cos de Mossos, amb tres comissaris en cap diferents que han hagut d'afrontar una situació complicada als juzgats i al carrer.
Bars i restaurants podran obrir d'aquí a 10 dies i els centres d'estètica ho podran fer ja demà divendres.
El comitè tècnic del Procicat ha aprovat aquest dijous mantenir les mesures establertes fins ara i ha anunciat quan es podran relaxar. Serà el dia 23 de novembre. Ho ha fet sota la pressió dels sectors com el de la restauració o directament d'ajuntaments. Entre les mesures acordades s'hi inclouen restriccions suplementàries als actes religiosos que no podran aplegar més de 100 persones, encara que el límit del 30% de l'aforament permeti que n'hi hagi més. Així mateix també es prorroga el confinament nocturn i el confinament perimetral els caps de setmana. El conseller d'Interior, Miquel Samper, ha assegurat que el toc de queda nocturn va per llarg. A banda, però, el 23 de novembre es reprendran activitats a l'exterior i es permetrà l'obertura de terrasses de bars i restaurants, segons el director de l'Institut Català de Salut, Josep Maria Argimon.
L'escriptor de Villablino, a Lleó, de 78 anys, Luis Mateo Díez, ha guanyat el Premi Nacional de les Lletres 2020.
Acadèmic de la llengua, Mateo Díez és una de les veus més destacades de la narrativa espanyola. El jurat ha destacat la seva singularitat com a escriptor en diversos gèneres i especialment com a narrador. També la seva tècnica i un llenguatge poètic d'una extraordinària riquesa i una preocupació constant per la dimensió moral de l'ésser humà.
Passen 7 minuts de les 6, moment ara de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens en porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Al llarg de les properes hores augmentarà una mica més la nuvolositat, sobretot a les comarques del litoral de Barcelona, també comarques del litoral gironí, i aquí no descartem que de cara a aquest vespre i aquesta propera nit pugui arribar a caure algun ruixat de caràcter dispers. Tot i això, la previsió per demà ens anuncia un temps idèntic al d'avui, amb sol, amb boires a primeres hores del matí, sobretot cap a les comarques de l'interior, que seran persistents al Pla de Lleida. Aquí l'ambient es mantindrà gris i fred durant tot el dia, màximes poc per damunt dels 10-12 graus a molt estirar, mentre que a la resta del país les temperatures més o menys com les d'avui, entre els 14 i els 20 de màxim. De cara a dissabte tindrem un ambient més assolellat, diumenge augmentarà la nuvolositat i tindrem temperatures una mica més altes.
Moltes gràcies, Jordi. I el litigi per les obres d'art de la Franja de Ponent, que enfronta des de fa 25 anys els tribunals de les diòcesis de Lleida i Barbastre-Montsó, continua el seu lent procés judicial. Amb notícies d'última hora i, sobretot, avui un comunicat del bisbat lleidatà.
La darrera sentència es va emetre el 10 de desembre de l'any passat, en la qual el jutjat de Barbastre ordenava tornar a l'Aragó 111 peces que des de fa més d'un segle es conserven al Museu de Lleida. El bisbat català, acollint-se a aquest dret, va presentar al·legacions a la decisió judicial. Ara pertoca al jutjat de Barbastre examinar aquestes al·legacions i, finalment, dictaminar. Després d'una reacció feta pública ahir pel titular de la diòcesi aragonesa, Ángel Pérez Puello, en què deia que la seva diòcesi se sent dolguda i cremada, el bisbat de Lleida ha manifestat que en aquest complicat procés judicial l'aflicció i les ferides no són patrimoni d'una sola de les parts. En un comunicat fet públic aquest matí, Lleida assegura que en els desacords hi ha patiment en totes dues parts i que aquesta diòcesi no pretén causar més dolor a ningú, sinó només presentar els seus arguments i defensar, segons el seu criteri, les pròpies raons.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A la Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Església Viva. El programa d'informació de l'Església de Girona, ara tots els divendres a les 11 de la nit, amb entrevistes, comentaris d'actualitat, notícies, seccions i el missatge setmanal del bisbe de Girona. Església Viva, els divendres a les 11 de la nit.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Han estat notícia aquesta setmana els autònoms de Catalunya perquè el Departament de Treball i també el de Polítiques Digitals han protagonitzat una gestió molt criticada sobre els ajuts a aquest sector, una quantitat concreta ara de 20 milions d'euros, als quals només han tingut accés un 10% d'aquests treballadors i petits empresaris enmig de 2 dies de col·lapse. La quantitat fixada era 2.000 euros per persona sol·licitant. Ens acompanya per parlar d'aquest tema la presidenta de CETAC, Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya, Sandra Zapatero. Senyora Sandra Zapatero, bona tarda.
Bona tarda.
Què és el que ha passat aquesta setmana? Quina visió i quina denúncia, si cal, fa la Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya?
Doncs mira, són diverses, no? Hi ha hagut una descoordinació del govern i llavors el que nosaltres volem són solucions polítiques ràpides i àgils per una situació doncs molt complicada, que tots estem patint en aquests moments, però el col·lectiu d'autònoms i autònomes estan en una situació excepcional, podríem dir que vital i d'emergència. Han ocorregut dues coses. Per una part, tenim les plataformes, no? Que simplement s'havia de reforçar tecnològicament aquesta plataforma perquè els autònoms i autònomes, per mantenir la seva activitat, poguessin accedir a aquest tipus d'ajut. Per tant, a hores d'ara i després de 9 mesos de la pandèmia, malauradament no entenem ni compartim com això en aquests moments ha pogut ocórrer, no? Per altra banda, tenim l'ajuda, no? Una ajuda que no és menys cert, que es va intentar de fer amb una concurrència no competitiva perquè fos més ràpida a l'arribar a les persones que la sol·licitaven, però no és suficient. És una ajuda de 20 milions d'euros, que en aquest cas són 2.000 euros per cada persona. Parlem de 10.000 treballadors i treballadores autònomes. A Catalunya som 547.000 i, per tant, ens queda molt lluny. Jo no dic que els 547.000 ho necessitin, simplement és la xifra a situar, perquè podem veure que 10.000 no arribem ni a l'1% del col·lectiu. Per tant, és que està plovent sobre mullat.
I els 2.000 euros és, d'altra banda, un ajut petit, no, senyora Sandra Zapatero? Una quantitat que no soluciona els problemes de fons, oi?
No, no soluciona els problemes de fons, però aquí tenim un govern estatal que ja està donant un tipus de prestació. És a dir, nosaltres què diem? Des de les administracions públiques, govern estatal, govern de la Generalitat i ajuntaments de municipis són qui tenen els diners i qui tenen el poder. Per tant, són ells els que han d'actuar. Si el govern de l'Estat, des del mes de març, que vam patir doncs, la Covid-19, va començar a posar prestacions per al col·lectiu d'autònoms i autònomes, que fins aleshores les han cobrat i les han pogut seguir sol·licitant, la Generalitat és qui ha de complementar tots aquests ajuts o ajudar amb aquells que econòmicament estiguin més vulnerables.
Ens acompanya des del Mirador de l'Actualitat Sandra Zapatero, presidenta de la Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya. Quina és la situació general dels autònoms en aquests moments, tenint en compte el patiment d'aquests mesos i el complicat present i futur que els espera? Són molts els qui, per exemple, han de reorientar la seva activitat. En definitiva, com està el col·lectiu?
Miri, els autònoms ara estan en una situació d'absoluta incertesa, d'incomprensió, d'angoixa, d'empipament, de frustració. Això és el que durant el dia de dilluns i dimarts ens va arribar per part doncs, d'afiliats de la FETAC Autònoms, de la nostra organització. Per altra banda, està clar que aquests ajuts han estat absolutament insuficients. I si el que volem és ajudar el col·lectiu, ha d'haver-hi una aposta molt clara per aquest col·lectiu. Si no hi ha una aposta molt clara, hi perdrem tots, no? Per tant, nosaltres el que sí que demanem de manera urgent és que s'ampliï aquesta dotació econòmica en forma d'ajuts directes, perquè és el que els autònoms necessiten, com a mínim per intentar continuar amb la seva activitat.
I finalment, senyora Sandra Zapatero, com està ara el tema de les quotes, les rebaixes i les moratòries en els pagaments? No està tot resolt encara, oi?
No, per suposat. És a dir, aquí el govern estatal és el que ha doncs, de rebaixar, sobretot, la pressió fiscal que el col·lectiu de treballadors autònoms i autònomes pateixen. S'han de fixar noves mesures fiscals, s'ha d'ajornar impostos, s'han de reduir aquests impostos, entre molts d'altres, no? Penseu que un autònom, mentre està en una situació de suspensió de l'activitat, com és el nostre cas, i demana la prestació al govern de l'Estat, té una prestació que la cobra i no té l'obligació de pagar la quota, és a dir, queda exonerat per aquells mesos, no? A part d'això i d'aquesta petita informació que crec que és important, per suposat que moratòries, però és que els autònoms necessiten injecció directa. No els hi serveix un crèdit ICO o un crèdit ICF, perquè a la fi al cap el que passa amb això és que d'aquí uns mesos l'hauran de tornar i no hauran facturat, no hauran tingut ingressos com per poder tornar aquests crèdits, que no els haurà tret de res, sinó de sobreendeutar-se. Per això des de la FETAC sempre reivindiquem que siguin ajudes directes i, per suposat, cotitzar en funció dels ingressos reals. No pot ser que una treballadora autònoma, el fet de sortir al carrer a obrir la seva persiana, hagi de pagar 300 euros, perquè avui, malauradament, tenim autònoms que infracotitzen i d'altres que sobrecotitzen. Hauríem de fer-ne'n del que és la Seguretat Social un sistema sostenible, just per tal doncs, de que funcioni per cada persona autònoma.
Moltes gràcies, senyora Sandra Zapatero, presidenta de la Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya, de CETAC. Que vagi molt bé, molts ànims i una abraçada.
Gràcies a vostès, bona tarda.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Passen 3 minuts d'un quart de set. Rafa, què ens expliques com a contraanàlisi avui?
Contraportada, direm que la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha donat més detalls sobre com es presenta la cavalcada de Reis, un tema que interessa molt, Ignasi. Encara queda, eh? Hi ha aspectes que a poc a poc es van desgranant. El darrer és que no hi hauran cavalcades i, per tant, no hi hauran caramels perquè aglutinen moltes persones, la qual té molta lògica. No veurem, doncs, Ignasi, aquesta marabunta de nens barallant-se com una jauria de llops per caramels de qualitat qüestionable que, a més, no s'acaben menjant normalment. Ni tampoc veurem els pares rebent caramelazos allò pam-pam al front. Vaja, jo des d'aquests micròfons demano que, encara que arribi la vacuna i torni l'antiga normalitat, no aixequem mai aquesta restricció i que no torni el sense sentit dels caramels volant pels aires.
Gràcies, Rafa. 4 minuts ja passen d'un quart de set. De seguida, la taula d'anàlisi sobre economia.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Els dijous a les 8 de la tarda, Economia en Valors, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Economia en Valors, els dijous a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel. Ara, si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Passen 7 minuts, dèiem, d'un quart de 7. Obrim la nostra taula d'anàlisi. Espanya va camí de convertir-se aquest 2020 en el país europeu més castigat per la recessió. Brussel·les ha empitjorat les previsions i espera una caiguda del 12,4% en el producte interior brut. Les dades optimistes de recuperació durant el tercer trimestre, que inicialment s'havien donat, s'han esborrat ara mateix. Podem dir que per la frenada imposada per les restriccions dels governs, unes mesures, lògicament, que podem considerar necessàries, malgrat l'impacte i el malestar que estan creant, també comprensible això, en molts sectors. La dependència del turisme en aquest context ha jugat una mala passada. La Comissió Europea, això sí, apunta que el creixement dels anys següents pot ser superior a la mitjana de la Unió, un 5,4% al 2021 i un 4,8% al 2022. Brussel·les, d'altra banda, reconeix la importància dels expedients de regulació temporal d'ocupació als ERTOs per reduir o frenar l'increment de l'atur. A Espanya res no podrà evitar l'increment de la desocupació fins al 16,7%. A més, el deute públic pot arribar al 123,9% al 2022, és a dir, que es duplicarà de llarg, i el dèficit general al 12,2% aquest any, amb una reducció només fins al 8,6 al 2022. A nivell de la zona euro, Brussel·les reconeix que la segona onada del Covid-19 ha interromput una recuperació que només començava enmig d'una gran incertesa. A tot això, i més enllà de les xifres, afegim que Espanya pateix i patirà més fortament les conseqüències de les setmanes amb restaurants, bars i locals d'oci tancats. Per cert, avui hem sabut que a Catalunya aquests espais seguiran sense oferir el seu servei habitual 10 dies més com a mínim. L'arribada de la vacuna i la millora de la salut pública no només són necessaris per a la salut de tothom, que és el més important, sinó també per recuperar una normalitat imprescindible per a l'economia i, en definitiva, per al benestar de tothom. Analitzem avui aquest tema i, si cal, altres sobre economia amb l'economista Joan Buscà, professor de la Universitat de Barcelona. Un plaer comptar amb vostè en directe aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Bona tarda, senyor Buscà.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Està bé?
Estic bé. Parlaria millor sense mascareta, però...
Però ho hem de fer, sí.
Hem de ser seriosos amb aquest tema.
I tant.
I, per tant, doncs, farem l'entrevista amb la mascareta posada.
Nosaltres podem ser aquí a l'estudi físicament un màxim de dues persones, ho comentem, perquè també ens sembla interessant compartir-ho amb els oients, i sempre que hi ha aquestes dues persones, més d'una a l'estudi, doncs hem d'anar tots amb mascareta. També tenim amb nosaltres, potser sense mascareta per la distància física, però amb el mateix efecte i la mateixa proximitat, Òscar Oliver, director del Centre d'Estudis per al Transport a la Mediterrània Occidental, el CETMO, i exdirector d'Aeroports de Catalunya. Senyor Oliver, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Efectivament, jo estic sense mascareta perquè em trobo al meu domicili, teletreballant, tot sigui dit, estic teletreballant,
molt bé,
però sense mascareta, sense mascareta.
Si vostè fos pilot d'avió o un treballador de torre de control, no podria teletreballar, no, això?
No podria teletreballar i segurament hauria de portar mascareta.
Sí, efectivament. Bé, deixem de banda els avions. Si tenim temps, comentarem alguna cosa sobre els avions, perquè aquí també és interessant, no?, com s'està patint en aquest sector aeroportuari, oi?, la pandèmia i les conseqüències de la paràlisi en alguns moments o de la manca d'activitat, oi?
Sí, efectivament. Tot és una cadena, de fet, cal veure-ho tot, cal llegir-ho com una cadena, perquè Barcelona, Catalunya, Espanya té un model econòmic fortament basat en el turisme, i el turisme, doncs, per poder venir, per poder marxar, necessita els avions. Si no hi ha activitat turística, no hi ha activitat aeroportuària, i se'n ressent tota la cadena, i al final se'n ressenten les companyies aèries i se'n ressenten els treballadors que es troben aquestes companyies aèries.
Bé, si els sembla, comentem una miqueta aquestes dades que hem introduït avui com a proposta per a l'anàlisi. Espanya es pot convertir aquest any en el país europeu més castigat per la recessió. Hi ha alguna explicació, això? Espanya és allò, un país com de mala sort, com de mala estrogança en aquest tema econòmic? Senyor Buscà.
Bueno, jo podria fer, com diuen ara, una prèvia,
sí,
que és respecte als números, sobretot, que ens donen les institucions internacionals. Tu has donat les de Brussel·les.
Sí.
Jo aquí tinc les del Fons Monetari Internacional.
Doncs endavant.
I, curiosament, moltes vegades els alumnes ens pregunten, no coincideixen, no? Però és que la diversitat i la complexitat de fer aquests números és molt gran, no? Jo la comparo molt amb la que fa servir el sector sanitari respecte a la temperatura de les persones, no? És a dir, ens posem el termòmetre i un pot estar a 37,5 i l'altre pot estar a 37,7 i l'altre pot estar a 37. I en principi no passa res, però les temperatures són diferents. Llavors, imagina't això a nivell de moltes persones i llavors de tot això fer una mitja. I la complexitat és tremenda. Necessitem grans ordinadors per ficar-hi molta informació i llavors treure aquestes dades. Ho dic això perquè molts oients potser a vegades es pregunten de que tu has dit unes xifres i jo ara em podria donar unes altres que són tan certes per la persona o per la institució que ho està fent. Per exemple, el Fons Monetari Internacional, pues, evidentment, és una institució importantíssima. Però, clar, les xifres no coincideixen, no? Llavors, contestant a la pregunta que m'has fet respecte a Espanya, bueno, el punt de partida, abans de la pandèmia, clar, si haguéssim mirat aquests índexs, doncs ja no eren els mateixos. Cada país de la Unió Europea té els seus i, per tant, Espanya precisament no s'ha destacat sempre per ser un país, doncs, que econòmicament és important, no?
Si no és cap davanter i, per tant, les xifres d'abans de la pandèmia són les que marquen una mica la tendència.
Exactament.
No. Llavors, estava això... Espanya per llançar coets, per entendre.
Correcte. Això una mica comparat amb el tema sanitari. Clar, una persona, quantes més defenses té, ens diuen els metges que té més possibilitats de no agafar, o si l'agafa, més possibilitats de defensar-se.
De superar-lo, sí, sí.
Econòmicament, seguim el mateix sistema, no? És a dir, un país que econòmicament està una mica amb poques defenses i a sobre li poses una malaltia com la que estem vivint, la pandèmia econòmica, doncs, esclar, la capacitat de defensa, doncs, són molt menys.
Per cert, el que diu el Fons Monetari Internacional és gaire diferent d'aquesta caiguda del 12,4% en el PIB, per exemple.
Sí, diu el 12, ja tinc el 12, l'última és el 12,8, una caiguda del 12,8.
Però encara superior.
Sí, encara superior, exactament, però pensa que potser dintre d'un mes pot ser el 12,10 o el 13, m'entens?
Sí, sí, o l'11,5.
O l'11,5.
Sí. Bueno, aquí les dècimes compten molt, no?, en aquestes xifres del PIB.
Bueno, home, perquè estem parlant de molts
milions d'euros.
Molts milions d'euros i de moltes dades que entren a formar part del càlcul d'aquesta xifra, no?
Sí. Els nivells d'atur del 16,7%, una altra vegada, només de mirar, de pensar que pugui passar això, Déu-n'hi-do, eh? Havíem arribat a un 13, si no recordo malament, amb sí. la recuperació econòmica. Sí. Havíem arribat a estar al 20 i per sobre del 20.
Sí.
O sigui que l'atur, un altre drama d'Espanya, també.
És un altre drama i gros, i penso que tampoc ens hem quedat aquí, amb el 17%. Jo penso que, malauradament, les dades que tenim a la patronal, a les empreses, que més o menys intentem controlar aquest tema, és que encara pot empitjorar. I, per tant, hem de ser una miqueta prudents amb aquest tema. Però sí, un 17% és bastant.
Bastant. Sí, senyor Oliver, endavant.
Jo voldria fer una reflexió, si voleu, que va una mica més enllà dels números.
Sí, endavant.
Espanya, Catalunya també no se n'escapa, som territoris que durant moltes dècades han viscut el que jo diria econòmicament un monocultiu, no? No seria un monocultiu, seria un bicultiu de dos sectors d'activitat econòmica que han tingut molta importància històricament en els temps més recents a Espanya i a Catalunya, que són el turisme, abans m'hi he referit, i el sector de la construcció. Dos sectors que precisament ara estem veient que sota els efectes de la pandèmia estan patint les conseqüències d'una forma més descarnada, no? Però és que el turisme, i ara em centraré més a la ciutat de Barcelona o a Catalunya, si voleu, el turisme és el gran motor econòmic de desenvolupament econòmic de Catalunya. No només estic parlant del turisme lúdic, estic parlant del turisme de congressos i fires, i això ho sabem tots, la importància que té per Barcelona, que té per Catalunya. Estic parlant de la indústria creuerística. Cal recordar que el port de Barcelona, fins abans de la pandèmia, just abans de la pandèmia, era el quart port en importància del món pel que fa a creuers. Estic parlant, en definitiva, de l'aeroport de Barcelona, també, que fins abans de la pandèmia era el sisè aeroport més important d'Europa en quant a nombre de passatgers. De tot això està resultant afectat d'una manera absolutament descarnada i no hi ha senyals de que es pugui recuperar a curt termini. Els experts diuen el 2022, 2023, potser recuperarà el transport aeri, potser recuperarà la indústria turística, però si ens fixem en l'altre sector de la construcció, justament quan començava a donar senyals de vida, va arribar la pandèmia i el sector de la construcció ha tornat a entrar en recés una altra vegada, no? Per tant, el que vull dir amb això és que l'economia espanyola, si d'un mal ha patit en tots aquests anys, és de ser escassament diversificada, és a dir, d'apostar d'una forma molt clara pel monocultiu, o pel bicultiu, si voleu, no?, del turisme i de la construcció.
Sí, una altra dada esfereïdora és la del deute públic, és a dir, que es duplicarà de llarg 123,9% el 2022, un any en què tots esperem, ja no dic només anar sense mascareta tot el dia, sinó que estiguem millor pel que fa a la salut pública i la pandèmia.
Sí, el tema és de que amb aquesta crisi, el que ha passat és que no s'ha trencat res. És a dir, l'altre dia un periodista també em preguntava, diu, bueno, però escolta una cosa, com és que la recuperació la pinteu tan llarga i tan difícil i tot això? Dic, no, pot ser molt ràpida. Pot ser molt ràpida per què? Perquè no s'ha trencat res. O sigui, les fàbriques estan completament senceres. L'única cosa és que s'han parat les màquines i el tema fonamental és que el diner no circula. Uh-huh. I li vaig fer una comparança que m'agradaria tornar-la repetint aquí. Dic, mira, és que tu si vas per los Monegros i vas amb un cotxe bo i tal, però de cop i volta se't para el cotxe. Tu baixes i dius, ostres, no sé què m'ha passat. Crides al RAC i el mecànic del grat diu, escolti, perdoni, diu, aquest cotxe no li passa res. L'única cosa és que no té benzina. I clar, dius, home, i ell que porta un bidonet de 4 o 5 litros per una emergència, te la posa i el cotxe marxa. La benzina seria l'equivalent a la liquiditat, als diners. No circulen els diners. Jo, Ignasi, si tens un restaurant i vinc a dinar al teu restaurant i pago 100 euros pel meu menjar i de la meva companya, pues aquests 100 euros, i dic, mira, no te'ls puc pagar. Clar, si no te'ls pago, tu tampoc podràs pagar els camarers. No podràs pagar el lloguer. No podràs pagar la matèria prima.
Tot és una cadena.
I si això, durant 3 mesos, ets així, arribarà un moment que diràs, escolta, és que ni jo puc menjar. I segurament tindràs que tancar.
Clar, clar. Sí, sí. No és el cas, no tinc jo cap restaurant, però bon exemple.
T'ho poso un exemple perquè la gent ho entengui, no?
I tant, i tant.
Ahir estava fent una xerrada i explicava que... Saps aquells acudits que hi havia abans, de que diu, se abre el telón i se ve no sé què, se baja el telón i se ve... Pues, aquesta seria de dir, se abre el telón i hi ha 7.700.000 persones, que és la població mundial... Que...
7.000 milions.
7.000, perdó. 7
sí, sí, sí. L'hem entès, sí, sí.
Sí. 7.000 milions. 7.700 milions de persones que hi ha en el món, en un moment determinat diuen, tots a casa. Quedeu-se tots a casa, perquè no va ser un problema de Catalunya. No va ser un problema d'Espanya. No, no és un problema d'Europa, no és un problema dels Estats Units, és un problema de tot el món. I tot el món, per primera vegada en el món, hi ha un moment que es para tot. I si para tot, llavors, això, ens quedem sense benzina.
Clar, clar.
És... Llavors, en el moment que tornem a recuperar la liquiditat, el diner, això marxarà de seguida.
Sí. Avui amb l'economista Joan Buscà i amb el director del CETMO i exdirector d'Aeroports de Catalunya, Òscar Oliver, parlem d'economia. Senyor Oliver, sí, endavant, que volia també introduir una altra idea.
No, la veritat és que per mi la paraula clau, i s'ha citat en diverses ocasions en el decurs de la tertúlia, és cadena. És una cadena. Jo ahir precisament parlava amb una persona que és del sector del taxi, que es dedica a fer taxista, i em deia que doncs, els promitjos d'espera per poder agafar un client al centre de Barcelona, imagina't un taxi aturat al centre de Barcelona esperant a rebre clients en una parada, eren de 2 hores. Si te n'anaves a l'aeroport de Barcelona, eren 5 hores. Perquè tingueu una miqueta la dimensió de la tragèdia, no? És a dir, és cert que ha estat una aturada global, però també és cert que si baixem a la dimensió local, a la dimensió del dia a dia, de l'economia gairebé domèstica, de l'economia dels autònoms, dels més de 500.000 autònoms que hi ha en aquest país, la tragèdia econòmica és important. I el trasbals econòmic és important, perquè el taxista que ha d'esperar 5 hores per poder agafar un client que arriba a l'aeroport de Barcelona, doncs això li perjudica d'una forma absolutament descarnada i claríssima, no? Sí. Però és que aquella persona que ha arribat amb un vol procedent, doncs és una persona quan abans n'arribaven 40 o 50, i aquí podem anar estirant de la cadena, i els hotelers, els empresaris hotelers que depenen d'aquestes persones que arriben a l'aeroport de Barcelona, per seguir amb l'exemple, no? Doncs també veuen afectats per aquesta crisi econòmica. Si jo, a mi m'agradaria allunyar-me una mica de les grans xifres macroeconòmiques i baixar en el dia a dia, baixar en la proximitat, en allò que afecta a les persones que han de viure, que han de guanyar un sou per poder viure, i que si no poden guanyar aquest sou, no poden consumir. I si no hi ha consumir, no poden consumir, les botigues no funcionen.
I tant. I com vostè deia abans, tenint en compte que el turisme és la principal indústria d'Espanya, doncs si hi ha només no sé quin percentatge de vols en relació amb l'habitual estan entrant a Catalunya, per exemple, per l'aeroport de Barcelona, un 10% potser, o menys, i tot?
Parlant que en aquests moments, tirant alt, doncs, sent generós, aproximadament un volum d'un 30% del que...
30%.
Igualment, un 30%.
M'he passat una mica en la davallada. Però vaja, igualment és una baixada importantíssima.
És una baixada d'un 70%, és a dir, un 70% menys de passatgers del que habitualment en aquesta època de l'any l'aeroport de Barcelona hauria de registrar. Penseu que l'any 2019 l'aeroport de Barcelona va acabar l'any amb 52 milions de passatgers, el llindar de la capacitat màxima de l'aeroport. En aquests moments, aquest any, si tanquem amb 20 milions, ja serà una xifra destacable, perquè vegeu una mica la magnitud de la tragèdia. És a dir, un 70% menys de passatgers afecta d'una forma claríssima no només el funcionament de Barcelona, sinó tota la cadena que se'n desprèn, com ara fa uns moments em referia amb l'exemple del sector del taxi.
Perdoni, que se'ns acaba el temps. Si té 15 segons, 10 segons, senyor Buscà.
Dos coses molt ràpides i baixant, com el company deia, baixant al carrer, no? Dos dades molt significatives. El Banc d'Espanya...